Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa número 155. Encantats de compartir els pròxims minuts amb tots vostès. Sigui quina sigui la seva ubicació dins de l'àmbit català i també sigui quina sigui la seva afició o relació amb el mar. Una salutació molt cordial i especial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai. Des del Manol de Ramon, l'Aurora Requena, el Rafael Martí i el Joan Argentó. Avui l'encetarem parlant de la campanya de promoció de la gamba que estan fent ni més ni menys que a Vilanova i la Geltrú. Ho farem parlant amb Carles Calcobé, president de l'Associació de Restaurants Menja't Vilanova, i amb Miquel Illa, president de la Confraria de Pescadors de Vilanova. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentó avui tenen com a objectiu explicar-nos un altre art de pesca o fer-nos entendre el bou. I al Ranxo a Bord, en la part gastronòmica, ens explicaran com preparar una sípia amb pèsols. Ben, ben fàcil. A panoramanàutic.com avui marxarem cap a la Universitat de Barcelona, perquè allà han assumit la responsabilitat de posar en marxa el que en diuen Barcelona World Race Ocean Campus. Parlarem amb Santi Serrat, director de l'editorial Barcelona World Race. L'Aurora Requena Plankton ens parlarà d'aquest projecte de telefonia mòbil alta mar. Estan fent prospeccions des de l'empresa Maritim Hub perquè hi hagi cobertura, almenys a les milles més properes a la costa. I el Manel de Ramon avui ens porta una activitat de navegació pues, més tradicional impossible. Navegació a la perxa per les llacunes del Delta de l'Ebre. Ho parlarà amb Lluís García, que és president de l'Associació de Restauradors i Hotelers de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt benvinguts al programa Blau Marí. Us convidem a seguir amb nosaltres els pròxims minuts radiofònics.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Vilanova i la Geltrú organitza la segona campanya de promoció de la gamba de Vilanova, Gambat Vilanova. Des del passat 25 d'octubre i fins al 9 de novembre es duen a terme accions conjuntes per promocionar doncs, un dels productes més destacats i emblemàtics de la gastronomia vilanovina. Avui això volem parlar per una part amb el sector restauració i per l'altra amb el sector productiu com és la Confraria de Pescadors. En primer lloc tenim amb nosaltres el senyor Carles Alcobé, que és president de l'Associació de Restaurants Menja't Vilanova. Senyor Alcobé, benvingut al Blau Marí.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Com arriben a veure, la gamba de Vilanova és coneguda arreu, tothom sap que el que li agrada la cuina marinera i la cuina tradicional, que és un producte de Vilanova, però com arriben a la conclusió de que s'havien de fer més coses per aixecar fins al regnat d'aquests productes a la gamba?
Doncs bé, la gamba de Vilanova, com tots sabem, és un producte d'una qualitat exquisida, no? És una gamba que és molt semblant a la mateixa gamba que es pesca aquí al litoral català, no? És de l'espècie Aristeus antenatus, que la trobem des de la zona de Palamós, no? I fins més a baix, fins a la zona de Dénia, tindríem la mateixa espècie, no? Aquí una miqueta el paper que juga els pescadors, no? Que són al final qui tracten de primera mà aquest producte, i és un paper molt diguem, fonamental per preservar la qualitat del producte, no? La rapidesa que arriba des de que és capturada fins que arriba al restaurant i com ha estat tractada, començant per dins la barca, el gel que utilitzen, i doncs, tot aquest procés és fonamental, no?, per a una qualitat superior.
16 dies, 3 caps de setmana, promocionant la gamba a Vilanova amb concursos gastronòmics, concursos de fotografia, tot un programa amb un únic objectiu, no?, convertir-la en aquest centre de la promoció gastronòmica de Vilanova.
Doncs sí, la campanya va començar dissabte amb un concurs de cuina popular que es diu Gamba Pop. Aquí és una campanya que tenia com a un dels eixos principals era apropar-ho també a la ciutadania, perquè pensàvem també que sempre les campanyes es fan una miqueta només destinades amb el sector en concret que sigui, en aquest cas podria ser la gastronomia, i doncs hem vam pensar que era més important, jo crec, cobrir-lo, que fos més participativa i també que fos transversal a nivell de sectors productius, no? No només està el sector gastronomia, restaurants, bars, etc., sinó que també, com deies abans, participa la confraria, participa l'associació Viu Comerç, que són tots els comerciants del centre i rodalies de Vilanova. Tenim també l'associació d'empresaris d'ADEC, que ens dona suport amb la campanya aquesta, a l'estació nàutica de Vilanova, que és qui ens dona també uns productes nàutics que, si vols, després els comentem, i, per suposat, l'Ajuntament, no? Doncs és una campanya molt transversal i el que es volia és això, apropar-lo a la ciutadania, i per això vam pensar en fer aquest concurs de cuina popular.
Molta complicitat entre diversos sectors i diversos gremis, i el que ve que és que més enllà d'oferir-la als visitants, tenen l'interès de que siguin els propis vilanovins i vilanovines els que puguin acabar gaudint d'aquest producte, no?
Jo crec que és fonamental que els primers que ens creiem que la gastronomia de Vilanova és bona som els propis vilanovins, no? Nosaltres creiem que la gamba és un producte que reflexa, posa, diguem-ne, és la metàfora de la nostra gastronomia, no? És el que simbolitza, diguem-ne, un producte fresc, de proximitat, d'una qualitat molt elevada, i doncs també creiem que la gastronomia vilanovina no només és gamba, sinó són molt més productes, però la gastronomia vilanovina és de qualitat, és fresca, és de proximitat, i doncs bé, creiem que és una de les vies, no?, per tirar endavant aquesta promoció.
Vostès donen suport a tota aquesta campanya en activitats com, per exemple, visites guiades al port, visites a la llotja de Vilanova, sortides en llanxa o veler per descobrir com es pesca aquest crustaci, per tant, ho han embolcallat d'altres atractius que no el propi consum, doncs.
Sí, ho deia abans, no? Aquí la idea és que és una promoció de ciutat, no és una promoció només de gastronomia, de restaurants o d'un producte en concret, sinó que al voltant de la gamba, que és una miqueta el que dona aquesta imatge vilanovina al final, no?, es poden penjar moltes altres coses. L'estació nàutica, en aquest sentit, ens ha produït tres paquets, diguem-ne, comercialitzables, que es tracta d'anar a buscar on es pesca la gamba, de primera mà. Podem visitar els vaixells que van a la gamba, com l'estan extraient. Hi ha dues modalitats, una que és amb una llanxa ràpida i una altra que és amb veler. I després tenim una visita a la llotja també, on tenim una petita degustació amb una copeta de cava i ens expliquen doncs, com es subhasta, com arriba, veiem el vaixell com està descarregant la barca i ens expliquen de primera mà com es tracta aquest producte i com s'aconsegueix.
En tot cas, per la gent que ens escolta, tenen de temps fins al dia 9 de novembre per gaudir de totes aquestes activitats. Senyor Alcobé, moltíssimes gràcies i que tinguin molta sort en aquesta segona edició.
Moltíssimes gràcies.
Precisament per conèixer la part més productiva d'aquesta promoció de la gamba a Vilanova, volem parlar amb el president de la Confraria de Pescadors d'aquesta localitat, el senyor Miquel Illa. Miquel, com estàs? Benvingut al Blau Marí.
Hola, molt bé, gràcies, bona tarda.
La gamba de Vilanova és un dels productes estrella, si no és el que més, de tota la producció pesquera de la localitat i del port, no, Miquel?
Correcte, nosaltres diem que és, com aquí que diu, és el buc insigni de tota la quantitat de peixos que tenim, és cert.
Un producte que és valorat de manera molt important en els mercats, en el sector de la restauració, i que a poc a poc Vilanova va sabent promocionar, com ja han fet d'altres localitats de la costa catalana on la gamba tenia més embranzida, no?
Sí, és així. Des de sempre ha sigut, com parlava abans, doncs el producte estrella de la pesquera de Vilanova i la Geltrú, però ara, amb una bona sinergia dels restauradors locals i també dels agents participatius com l'Ajuntament, doncs estem provant i donant la garantia que la passem cada dia, la treballem i que tots en puguem treure profit.
Per aquella gent que és profana amb el tema, és a dir, que no està introduïda dins dels sectors del món pesquer, per què localitats com Palamós, com Tarragona, com Vilanova, com Blanes, tenen tals captures de gamba?
Bé, jo no soc molt científic, jo només t'ho puc dir amb el caire del dia a dia i amb la humilitat del pescador, no? Això, bé, sé que tenim uns canons dins del mar que produeixen uns fonsos concrets, unes pendents concretes, i doncs fa que aquest crustaci doncs, hi visqui, no? A Vilanova concretament en tenim 9 de llocs on poder anar a pescar la gamba.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. 9 llocs per 6 o 7 barques que hi van cada dia.
Per tant, podem dir que la pesquera de la gamba es preveu que tingui una continuïtat important a la zona, no? És a dir, que no està sobreexplotada.
No, ni està sobreexplotada, i des de ja fa molts anys se'm ven d'una compte que la gamba la tenim tot l'any. No és un producte ni de temporada ni d'uns mesos només d'estiu. Tenim la sort, per el que t'estava explicant abans, de la diversitat de llocs que podem anar a pescar, i això ens garanteix que durant tot l'any sempre tinguem de gamba a Vilanova.
Quines són les mesures que es prenen al port de Vilanova per tal de tenir més cura de la gamba i de la seva reproducció?
Bé, aquí hi ha dues preguntes en una. Una, nosaltres tenim possiblement l'horari més restrictiu en quan pescaries, no? Sortim a les 7 del matí i a les 4 i mitja hem d'estar dintre el port. Això, les barques que van més lluny, que és on es pesca la gamba, a més distància, doncs calcula que pescant, possiblement fan 5 o 6 hores només, no? Això què vol dir? Que el peix la gamba puja superfresca i acabat, ja és el del sentit comú, tindre una bona conservació a nivell del gel, no? Pensar que és un producte que hem de cuidar molt i molt i molt, que ja és prou valorat en si pel seu gust i el seu sabor, i només nosaltres l'únic que hem de fer és portar-lo com tant a la llotja, tal com ha vingut a la barca, totalment viva.
Això per una banda, i pel que fa a mantenir-ne la reproducció i intentar cuidar aquests caladors?
Bé, és el que et deia una mica abans, no? Sí que anem tot l'any, però el tindre la sort que només som, per dir-ho d'una manera, 6-7 barques que hi van cada dia, com a molt, allò és que fas, pues, i traient els dies de mal temps, pues, ja entenem que no s'ha fet res especial. Senzillament no s'ha d'explotar els caladors cada dia, m'entens?
Què creu el pescador, la cofradia, que s'ha de fer per intentar millorar la promoció d'aquest producte per part del pescador i també per part dels que són a terra per intentar que el producte esdevingui, pues, un producte d'èxit a la taula?
Bé, per part del pescador no tenim cap dubte, no? Perquè nosaltres hi ha els restauradors que hi treballen i com que se l'agafen, la troben tan fresca, amb tanta sabor, perquè és del dia, pensem que és del dia, això no és de 2 dies, això té hores a la mar, no? Està pescat de 360 braces a 560, però ve superfresca, i llavors això nosaltres com a pescadors, poca cosa més de la que fem, podem fer.
A part d'intentar una presentació adequada perquè el preu suposo que sigui el més elevat possible.
Sí, amb això hem anat variant. Abans, ja fa anys, d'això, pues, ho posàvem en caixes que pesaven 7 o 8 quilos, ara les caixes ja normalment pesen 3 quilos, i o sigui, hem reduït el volum per caixa, perquè com que també té un preu elevat, una caixa de gamma grossa que pot anar a 60 euros al quilo, doncs no li posaràs 8 quilos allà, perquè pujaria molts diners. I també val a dir que es conserva més bé si no poses 3 quilos en una mateixa caixa.
En tot cas, Vilanova promociona aquests dies fins al dia 9 de novembre aquesta gamba de Vilanova a través de la campanya Gambat Vilanova. Miquel Illa, president de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltes gràcies i com sempre agraït de que hagués volgut participar en el programa.
A vosaltres, molt amables.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Encetem aquesta secció en l'ànim de seguir coneixent els arts de pesca tradicionals. Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts.
Què tal?
Molt bé.
Avui, quin art de pesca coneixerem?
L'art del bou.
L'art del bou.
Dels més antics, també, dels més antics.
Sí, és...
Quin tipus d'embarcacions fan servir aquesta?
Avui en dia això pues, ha evolucionat molt. Abans eren amb barques amb vela i havien d'anar a la parella i portaven... Un portava el bou i tirava i en acabat l'altre acompanyava. Calava un i l'altre al costat i amollaven tot amb malleta i
a tirar la vela. Si
i a tirar la vela, esperen que hi hagués vent i anàvem fent... I encabat doncs, va anar evolucionant. Això va anar bé molts anys, que va ser a la vela. Encabat ja van sortir els motors, encabat en vez de ser dos barques ja va ser en una, i encabat ja van acoplar unes portes que fa obrir
el bou,
que són dos parets, i acaba detrás en un sac, i això va arrastrant per baix del piso, del fang.
I va agafar el peix.
I va entrant tot el peix que es troba pel davant.
No, tot el que es deixa entrar. N'ha d'haver molt per entrar molt poc.
Tot el que es deixa entrar.
Claro, no, tot no. Sí, ja faria anys que no en quedaria cap si l'agafies tot. El que passa que de cada 1.000 que em passen per davant, n'enxampa 3 o 4.
Si no, fa molts anys ja que va això.
I avui en dia això ja s'ha modernitzat molt. Ara ja hi ha uns aparatos electrònics i saben la red, el que aixeca, el que cobri i tot. Avui
si va bé o no va bé, perquè això,
sí.
Això costa també, és molt fàcil, diu...
Sí, si s'enganxa.
A vegades no va bé.
No ho és tirant a sàrcia. Sí. I ja hi entra tot el que passa per davant. No le,
és difícil.
Si no vas molt fi i ho apareques molt bé, no... La quiebra la tens al llom.
És un art que en molts sectors no està gaire ben vist, no?
Bueno, sí. No. Pues ara els ho ha pegat per aquí, no sé per què.
Bueno, però pràcticament d'art ben vist no n'hi ha cap, Tots són dolents. El tresmall també és dolent, tot és dolent. El que passa que fa a l'arrossegament tota la vida que se va...
El que ho posen tot al mateix sac.
I el peix està...
Jo estic veient reportatges de l'arrossegament o el bou amb parelles, amb barcos a l'Atlàntic i per allà dalt, que això, pues, unes botifarres de peix que allí hi ha 700 i 800 caixes de lluç i viant d'això. Sí que trobo que ho esquilmaran, però aquí al Mediterrani, que anem 7 o 8 hores a la mar i fem veda i això, jo de quan he naixut he anat a l'arrossegament.
I el mateix peix?
El bou, i el peix no l'hem acabat mai.
No, el mateix?
I fa més de 50 anys que aquí fem veda, ho cuidem, i de peix no me'n fa falta. Ara, que es facin propagandes... I es vulgui dir que als supermercats que este pescado és d'arrossegament. Pues, hi ha polítiques que no...
És un art que ara s'utilitza en motor, però que quan no hi havia motor s'utilitzava la vela.
I no? Potser s'han posat motors massa grossos, no vull dir que no. però pues, que ha anat tota la vida i tota la vida ha hagut peix i a la zona nostra no l'acabarem mai el peix. Pues, naltros sí que mos
naltros, acabem. Naltros, bon dia.
Perquè jo he vist un munt de famílies de pescadors grans i allò que eren i en aquella gent va, allò va,
però tot, tota
ells
la...
se n'han anat, jo me n'aniré
i si el peix veig... quedarà
tota la vida he sentit dir el mateix, que acabaria amb el peix, que ara, acabaria amb el peix, però el peix no s'ha acabat.
Tinc l'inconvenient pues, que has d'anar al motor, avui en dia se gasta, els motors també són més grossos, se gasta bastant de combustible, gasoil, el gasoil s'ha posat molt car. I aquí està el fallo de que la rentabilitat
no és la que no era abans. Que ha,
però
peix
n'hi ha.
Sí.
Pues bueno, Rafael, Joan, moltes gràcies. Vinga. Hasta el pròxim programa.
Adéu-siau.
El Rancho a Bord.
Rafael Martí, Joan Argentó, ja us veig aquí preparant estris i preparant material. Com esteu?
Bé.
Ja us veig treballar de fa un ratet. Sí. Avui, què mos preparareu?
Sèpia amb pèsols, si apareix, apareix un negrito, que aquí m'he rebentat una fel de sèpia i vaig tot fet... Un...
Sèpia amb pèsols, vinga. Sí,
per a quatre persones.
Per a quatre persones.
Un quilo i mig de sèpies.
Un quilo i mig de sèpia.
Perquè tan grosses no en tenim per aquí, però he agafat les que hi ha per aquí.
Un quilo i mig de sèpia, per a quatre...
Un quilo de pèsols, desgranats, no?, amb pell. Una ceba, que la tallarem també fineta. Una fulleta de llorer, un got de vi blanc, un grapat de pinyons i sal... I una galleteta.
Una galleteta
d'oli i sal.
Oli i sal.
Per a preparar, pues, farem la picada al morter amb els pinyons, el safrà, els alls i la galleta. I ho xafarem tot ben fins...
La galleta és per a lligar sí, tots els elements?
Sí, sí. I aquí
ja tenim la picada. En acabat agafarem una cassola, si pot ser de ferro, millor, i si no, pues, d'alumini, com sigui. Posarem un raig d'oli... una miqueta de sal i se frigirem la sèpia.
La sèpia primer la netejarem bé, eh?
Sí, home, ja, per supost, ja tallada. Que ja vaig tot negre de netejar.
Pelada i netejada.
I quan la sèpia li han fet unes quantes voltetes, en cabal li afegirem la ceba.
Però primer hem de remenar la sèpia.
Sí. Sí, la sèpia.
Primer que tot, la sèpia que molli una mica d'aigua que es vagi fregint. I quan ja la veiem d'això, li tirarem la ceba que hem fet fineta.
Molt bé.
I anirem remenant la ceba i la sèpia.
La ceba i la sèpia.
I al cap d'una miqueta li tirarem els pèsols.
Molt bé, i allò...
I anirem remenant una
mica.
I en acabat ja li tirarem l'aigua.
L'aigua.
Una miqueta d'aigua.
L'hem de colgar, és a dir...
Sí, home, una miqueta.
Sí.
En acabat li tirarem la picada que hem fet al morter.
És a dir, la picada a l'últim, doncs.
Sí.
És a dir, no la sofregirem, la picada. La picada li tirarem al damunt una vegada ja està la sèpia fregideta,
sí,
una vegada està la ceba...
Li tirarem, que me l'he deixat, el got de vi.
Ah, i
farem de vi. Una miqueta d'això i en cabal li tirarem una miqueta d'aigua, no molta.
Molt bé.
I... Perquè coses els pesos, no?
Sí.
Però,
I la picada.
A diferència de molts plats que hem preparat, que la picada la tirem abans en el sofregit, aquí la picada la tirarem al final. Eh? Quan ja tindrem la sèpia, tindrem la ceba i tindrem els pèsols, i el gotet de vi, després li tirarem la picada.
Sí,
tot
sí.
Remenadet.
Però ja, que queda aigua quasi que no en cal.
Una vegada li has tirat el gotet de vi...
I ella que mullarà la d'això...
Ja està fregida, la sèpia, vull dir, ja està. Està mig llesta.
Ja està, no. Quasi tot sí. Això. I...
Molt bé. Ho hem de deixar molt de rato?
No.
7-8 minuts.
Vigilar una miqueta que sí, deixar...
7-8 minutets.
S'especia.
I quan se comenci a especir, llavors ja fora.
Molt bé.
Ja...
Pues, bueno, anem a menjar-nos-ho, perquè d'aquí sento l'olor, per tant, una oloreta a la mar de bona. Rafael, Juanito, hasta el pròxim programa.
Vinga.
Panorama Nàutic.
El pròxim 31 de desembre sortirà de Barcelona una nova edició de la Barcelona World Race. 24.000 milles nàutiques després, al voltant del mes de març de 2015, es preveu que els primers participants comencin a retornar, a arribar al port de Barcelona. Una fita, una regata, una aventura duríssima en la que els participants, els navegants, són gent que necessiten estar molt ben preparats i no només des del punt de vista de la navegació i des del punt de vista físic. Avui coneixerem moltíssimes més coses, donat que a finals del passat mes de setembre es va presentar per la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona i la Universitat de Barcelona la Barcelona World Race Ocean Campus, una plataforma que és pionera de cursos oberts de matrícula gratuïta dirigits a públic internacional. Volem parlar precisament d'aquest campus amb Santi Serrat, que és el director editorial de la Barcelona World Race. Senyor Serrat, benvingut a Blau Marí. Què tal?
Hola. Molt bé.
Comentàvem que és una iniciativa pionera que demostra que aquest tipus de proves de navegació, com la Barcelona World Race, pues porten la preparació no només en la navegació i en la part física, sinó en altres camps, fins al límit de l'última tecnologia, no?
Sí, exacte. És a dir, la disciplina de la vela oceànica comporta un alt nivell de coneixement científic i tecnològic per part dels navegants, amb disciplines doncs, tan diverses com la meteorologia, la medicina, l'alimentació, la cronobiologia, és a dir, l'estudi del son i de l'adaptació als canvis d'horari, i també el tema de l'oceanografia. Aleshores, clar, en aquest campus el que volem és explicar primer tots aquests coneixements, compartir amb tothom els coneixements que tenen els navegants de la Barcelona World Race i després donar-los amb una, diguem, un rigor acadèmic, que és el que dona la Universitat de Barcelona. És a dir,
aquest campus, quina finalitat té? Perquè, clar, entenem que els navegants i participants, això, en principi, ja ho haurien de tenir, almenys la majoria. Per tant, estem mirant d'impulsar i de promocionar que la gent hi participi i que la gent pues, prengui part en aquest tipus de proves?
Sí, bueno, el que volem amb el campus és evidentment, doncs això és té un efecte també de promoció de la vela. És a dir, si expliquem lo interessant que és la vela des del punt de vista científic i tecnològic, doncs també estem creant afició a la vela, estem atraient gent al món fascinant de la navegació oceànica, de la vela oceànica. No? La vela oceànica ha permès doncs, treballar una sèrie de disciplines científiques i tecnològics al màxim nivell. No? I això és una cosa que interessa a tothom. És a dir, no només interessa a les persones que naveguen a vela, sinó interessa a les persones, doncs, per exemple, interessades en la meteorologia, o interessades en l'electrònica, o interessades en la medicina. No? Aleshores, el que volem és primer, comunicar al màxim, compartir al màxim amb tothom aquests coneixements, perquè així, primer, promocionem el que és la part de coneixement de l'esport de la vela oceànica i en concret de la Barcelona World Race, i per una altra banda donem una promoció de la vela oceànica com a esport multidisciplinar.
Com en totes les activitats de la nostra societat que es porta a l'ésser humà pràcticament al límit, la tecnologia no para d'experimentar, no para d'evolucionar i no para d'aportar i oferir novetats i, bueno, i avantatges que possiblement pues, fa uns anys serien impensables. El gran públic, possiblement, senyor Serrat, pensi en una prova d'aquestes característiques pues, o en els participants pues, que han de tenir una preparació física importantíssima. De fet, estaran 2 mesos i mig, 3 mesos navegant pel mar. Recordem, és una volta al món per a vaixells amb 2 navegants i sense escales. Per tant, la preparació física és indiscutible que l'han de tenir. I, per altra banda, també la preparació en quant a coneixements de navegació. Però, clar, això comporta moltes altres coses. Comporta, com vostès diuen, la gestió del son. Comporta, com vostè diuen, funcionar en condicions dures i extenuants, planificar l'alimentació, conèixer el cos i la ment del propi navegant, conèixer el medi, és a dir, el mar, probabilitats de tenir una patologia, caure malalt en meitat de navegació i haver d'utilitzar les xarxes per poder fer front amb això, la meteorologia, és a dir, hi ha tant que dominar quan es fa front a una prova d'aquestes característiques?
És exactament com ho has explicat. És a dir, hi ha moltes disciplines que dominar, és a dir, un navegant, un esportista que fa una regata com la Barcelona World Race, una volta al món a dos, necessita doncs, ser un gran meteoròleg, necessita tenir profuns coneixements tecnològics en tot la qüestió de transmissió per satèl·lit, en electrònica i informàtica, necessita saber molta, per exemple, enginyeria química, perquè moltes coses que passen en el barco durant aquest temps doncs hi ha que solucionar-se a base de fer laminats o hi ha estructures que es lesionen i que s'han d'intentar arreglar. Han de tenir un coneixement mecànic profund de la mecànica de funcionament i a part de tot això, evidentment, han de ser grans navegants i estar en una forma física excel·lent. Han de tenir coneixements mèdics perquè poden tenir, i de fet tenen, accidents. Han de saber cuidar-se ells mateixos i també han de saber cuidar-se el company. Han de saber com treballar la telemedicina, que també té una part tecnològica. És a dir, per fer avui en dia, per ser navegant oceànic i participar a la Barcelona World Race, no només has de ser un gran navegant a vela i conèixer molt la vela, sinó que també has de ser un gran tècnic i un gran científic.
Seran cursos que, d'alguna manera, vostès han fet possible que es pugui accedir mitjançant continguts en línia, accés lliure i gratuït, no?
Exacte. Sí, sí. Són cursos que es diuen MOOC, que és M-O-C-C, que és l'acrònim de Massive Online Open Course, que vol dir cursos massius, cursos oberts a tothom. Open, que vol dir gratuïts, són gratuïts aquests cursos, el contingut es posa a l'abast de tothom sense cap mena de condicionament econòmic. També són cursos que són online, és a dir, que 100% segueixen per internet, i després són cursos, diguem-ne, és a dir, tenen un objectiu didàctic, estan enfocats a l'aprenentatge, a l'ensenyar coses, no? Amb un principi i un final, hi ha un contingut concret que ensenyar, no? I això, doncs, ho hem posat en una plataforma, que és la plataforma Canvas, que és una plataforma especialitzada en difondre i en publicar aquest tipus de cursos, no? I aleshores el nivell és un ampli ventall d'alumnes que poden anar des d'un batxiller fins a un universitari.
Vostès certificaran aquella gent que faci el curs, no?
Sí, la Universitat de Barcelona té preparat una certificació que donarà als que vulguin fer-la. Aquesta certificació sí que es pagarà, però als que vulguin tenir-la.
Pels que vulguin tenir-la s'haurà de pagar.
Sí, s'haurà de pagar.
Si no volen certificació, adquirint els coneixements, surt totalment gratuït.
Exacte. Hi ha tot un seguit d'avaluacions totalment gratuïtes, en el que un sap al final del curs si ho ha fet bé, si ha aprovat, entre cometes, no? O no. I si després vol que la universitat li certifiqui, farà un examen final que serà per el sistema Question Mark, que avaluarà la Universitat de Barcelona i certificarà la Universitat de Barcelona.
Com han arribat fins aquí, fins a poder posar en marxa aquest campus i fins a la conclusió de que era necessari tirar-lo endavant?
Mira, sempre ha estat, a veure, des que l'AFNOP, la Fundació de Navegació Oceànica Barcelona, va promoure i va organitzar la Barcelona World Race, un dels eixos de treball sempre ha sigut l'educació. Diguem-ne que la Barcelona, l'AFNOP en si mateixa, va néixer ja conjuntament amb el programa educatiu que es va fer, que és un programa enfocat als escolars. Aquest programa educatiu s'ha anat desenvolupant a la primera edició, a la segona edició van créixer més, aquesta tercera edició creix, i podríem considerar que aquests cursos, aquest campus online, és una prolongació natural d'aquest programa educatiu. És a dir, el programa educatiu està enfocat a escolars a nivell de batxillerat i a nivell d'escola de primària, i el Barcelona World Race Ocean Campus està ja enfocat no només a universitaris, sinó a tothom. No? Jo crec que es podria considerar com una prolongació natural.
Vostè comentava que hi ha moltíssimes disciplines que dominar quan es decideix o quan es pren la decisió de participar en una prova de navegació oceànica com aquesta, com la Barcelona World Race, però quines són concretament les disciplines i els cursos que s'han preparat per aquesta primera edició?
Per aquesta primera edició tenim meteorologia, tenim el curs de telemedicina, però medicina, que és i telemedicina, un curs de cronobiologia, que és l'adaptació del cervell humà, del cervell dels navegants, als canvis d'horari, control de les sons, gestió de la son, que és un camp fascinant, que és un camp molt més especialitzat en la vela oceànica. Després tenim alimentació i nutrició, un aspecte fonamental per a la navegació. És a dir, una volta al món de 90 dies has de portar uns aliments molt especials, has de portar aliments utilitzats, aliments que en conjunt no han de pesar més de 90 quilos. Si portessis aliments normals, per donar-vos una idea, pesarien 350 quilos. Han de portar aliments utilitzats i, a més, han de nutrir bé i han de saber com alimentar-se. No? Clar, tot això és un projecte també tecnològic molt important i és un projecte de coneixement químic sobre l'aliment. No? I després, un cinquè curs és el d'oceanografia, que és el mitjà natural en què es desenvolupa el mar. No? L'oceanografia comporta el coneixement de les onades, el control, per exemple, del gel que hi ha a tot el voltant de l'Antàrtida, hem de tenir en compte que els vaixells de la Barcelona World Race, com les voltes al món, baixen a latituds molt perilloses per la presència de gel, i aleshores hi ha la pròpia regata ha desenvolupat un sistema de seguiment del gel amb una empresa que diu CLS, no? I amb el meteorol de la regata es van seguint el gel i van donar alertes de gel. Tot això és oceanografia, tot això es comporta un alt coneixement també del mitjà del món. I després, també dins del camp de l'oceanografia, aquest any la Barcelona World Race fa una aposta molt especial pel desenvolupament dels projectes científics. Hi ha un projecte de mesura de salinitat de l'aigua del mar, hi ha un projecte de mesura de microplàstics, hi ha un projecte també de control de la transparència i del color de l'aigua del mar, que es diu Cyclops. És a dir, i tot això, el gran avantatge que dona, el valor afegit que dona la Barcelona World Race a la ciència oceanogràfica és que aquestes mesures d'aquestes variables, salinitat, temperatura, microplàstics, transparència, es donen en zones del mar que normalment es tenen molt poques dades, perquè tinguem en compte que la Barcelona World Race va per un circuit, per un recorregut, en el que pràcticament gairebé no passen vaixells, o de la part de l'Antàrtida hi ha un tràfic marítim quasi nul, no? I llavors es té molt poca informació sobre això. Tot això és per donar-nos una idea d'aquests cinc primers cursos, no?
Per acabar, senyor Serrat, aquest campus neix en vocació de continuïtat?
Sí, aquest campus neix amb vocació de quedar-se, de realment crear un referent i d'anar ampliant, perquè les disciplines que pot tocar la vela oceànica són gairebé infinites. És a dir, ja he parlat abans, tenim química, tenim disseny, tenim tot el que és electrònica, podem aprofundir en molts camps de la reparació física, és a dir, hi ha molta ciència al voltant de l'oceànic i després no ens oblidem tot el tema de la sostenibilitat, tot el tema de crear el gran repte tecnològic que significa crear vaixells d'aquest tipus que a més siguin sostenibles, que no contaminin. És a dir, hi ha moltíssim camp per avançar, el camp de l'energia, per exemple, els vaixells energètics, aconseguir el veler 100% energètic, perquè aquests velers encara, molts d'ells encara porten un motor de gasoil per generar energia. Ara ja anem a eliminar això. La vela oceànica vol eliminar aquests motors d'explosió, vol fer 100% energia neta. No? Tot això, imagina't la quantitat de camps que hi ha per experimentar, per avançar i per aprendre.
Senyor Santi Serrat, director editorial de Barcelona World Race, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I per explicar-nos una mica millor l'entrada d'aquesta regata de navegació oceànica a la universitat, i que millor que fer-ho que a casa nostra, on som pioners en temes de mar i en temes de vela.
Exacte, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Adeu.
Plàncton.
Aurora Requena, benvinguda.
Hola.
Avui toca la ciència a casa. Per tant, en l'objectiu d'atensar la ciència, sempre ens parles d'algun projecte d'investigació. Uh-huh. Quin serà el tema del nostre programa d'avui?
Doncs avui us volíem parlar de la prova pilot de cobertura mòbil que es va fer al mar de l'Ebre, bueno, que es va fer des de Tarragona fins a Sant Carles de la Ràpita.
Una prova pilot al mar anomenada Maritime Hub.
Uau, això és l'empresa que ho està desenvolupant, és una empresa de tecnologia que va sortir de la universitat i és la que ha impulsat i ha dissenyat i creat tota, i ha buscat el finançament i ha fet tot per poder dur a terme aquesta prova pilot.
I en què consisteix? Quina és la idea fonamental d'aquest projecte?
Doncs la idea és bastant simple, senzilla, i alguna cosa que igual pensem que això no, com és possible? Pues la idea és portar la cobertura mòbil, tant de veu com de dades, mar endins. Una mica més, perquè quan tu comences unes quantes milles dins del mar, ja el mòbil ja no et serveix per a molt. Ja, per fer fotos boniques, i aquest home, la idea que ha tingut aquesta empresa és provar a col·locar antenes mòbils a plataformes que ja existeixen, com la plataforma Casablanca, ¿vale? Per a estendre la cobertura mòbil dins de les 22 milles nàutiques, no? Dins de 22 milles nàutiques des de la costa. I bueno, realment és una idea bastant interessant, no? Trobo, per això volia parlar d'aquesta idea al programa, perquè entenc que si això es pot desenvolupar tècnicament i també les empreses de telefonia mòbil els sembla interessant, pues, poden millorar les comunicacions, no? Per tota la gent que treballa al mar, pues, pescadors d'altura, gent que està a les plataformes petrolíferes, també, a més, aquest projecte no només milloraria la comunicació a la gent que està directament a l'aigua, diguem-ne, sinó també als pobles costaners i també a la gent que estem a la platja, no? Que no sempre a la platja la cobertura és «ai, no, no et sento bé que estic a la platja i la cobertura no és molt bona». També milloraria la cobertura en terra, just a la zona de costa. No?
I com s'ha fet aquesta prova pilot?
Bueno, pues és un petit projecte també de ciència ciutadana, no? Que sempre us parlem, perquè evidentment per a comprovar que la cobertura mòbil arribava bé a molts puestos, es va necessitar que molta gent ajudés a comprovar això. És a dir, el que van fer una crida entre tots, a tots els ports de la zona, des de Tarragona a Sant Carles de la Ràpita, a tota la gent que podia estar involucrada, confraries de pescadors, gent de nàutica, per a que ajudessin en aquest projecte. El que havien de fer és durant un temps, és a dir, va començar a l'agost i va acabar a l'octubre, durant un temps hi hauria cobertura mòbil al mar. Llavors ells el que havien de fer és descarregar-se un aplicatiu mòbil, que es deia Delta Test, i fer servir el mòbil mentre estaven navegant o pescant o el que sigui. Llavors, amb aquesta informació, amb aquesta aplicació, ells sabien que aquesta persona que estava en aquest punt concret del mar, la cobertura mòbil li arribava bé, bueno, malament, entrecortada o el que sigui. No? Llavors, clar, tu, per això necessites molta gent que estigui dins de l'aigua, i tu com a empresa o tu com a investigador no pots estar a tots els punts del delta, no? Durant molts dies. O sigui, del delta del mar, perdó, durant molts dies. Llavors van demanar l'ajuda a tota la gent, usuaris normal del mar, que col·laboressin amb aquest projecte per a comprovar fins a quin punt les zones es podien transmetre bé i arribaven bé a tota aquesta àrea.
Les companyies de telefonia, això, hi juguen? És a dir...
Sí, clar, aquí aquest projecte són projectes tecnològics que sempre tenen molta, evidentment, unes grans despeses i bueno, i per també el tipus, per la tipologia del projecte, evidentment han tingut darrere una Movistar i Yoigo, que era la que ha donat cobertura per fer la prova. De fet, només la prova es podia comprovar si t'arribava la cobertura mòbil, només ho podies fer si estaves amb alguna d'aquestes companyies, no? I també l'empresa Repsol, perquè ha cedit, entenc, la seva estructura per poder col·locar aquesta antena de mòbil, no?
Clar, suposo que qualsevol estructura que hi hagi al mig del mar o illa, no?, en un moment determinat, o petita illa, podria servir per a...
L'únic que també són les distàncies, perquè no s'arribi a perdre, això s'haurà d'estudiar. Bueno, el projecte és bastant ambiciós i sembla que ha donat bons resultats.
Com a mínim, la cobertura, encara que a mar oberta possiblement o a alta mar pues no sigui l'adequada, sí que com a mínim asseguraria una cobertura per tota aquella activitat més propera a la costa.
Efectivament.
No? Aurora Requena, de Plàncton Divulgació i Serveis de Marins, moltes gràcies. Hasta la pròxima.
Adéu.
l'Arxau.
I ara és moment de veure què és el que fa el Manel de Ramon en la seva ruta per Catalunya. Avui el tenim al Delta de l'Ebre recuperant pues, una de les formes de navegació més tradicionals i més antigues d'aquella terra.
Doncs avui fem un nou passeig pel sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre, per conèixer una tradició que és el perxar les llacunes, aquestes barques que perxen i que doncs, són el transport a l'hora de caçar, a l'hora de pescar, a l'hora de fer visites turístiques per aquestes llacunes deltaiques. Per parlar de la perxa, de les llacunes, avui tenim a l'altra part del fil telefònic el president de l'Associació de Restauradors i Hostelers de les Terres de l'Ebre, Lluís García. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia. Bé, eh?
Lluís,
un dia fantàstic.
Ens agradaria conèixer de primera mà, i tu ets un expert en el tema de perxa. D'on surt aquest tipus de navegació a les llacunes marítimes del Delta?
Bé, a veure, potser la gent lo fàcil quan vols explicar què és això de la barca de perxa, tens que parlar de la novel·la de Blasco Ibáñez, de Cañas y Barro, que és un poc el que la gent potser més ha vist, no? I és, realment és una embarcació totalment plana que se podia utilitzar per zones on hi havia molt poca profunditat d'aigua. Tenim que tindre en compte que aquest tipus d'embarcació en uns 10 centímetres o 15 de profunditat és suficient perquè pugui navegar. Són barques totalment planes, són barques que la proa i la popa és el mateix, i a més que estan impulsades per una barra, com que nosaltres diríem perxa, per això reu el nom de barca de perxar. És una barra acabada en forma de baixa o de punta, i que la puies a terra i llavors pots anar navegant per, com he dit abans, per zones de molt poc caudal d'aigua.
Per a què s'utilitza normalment la barca de perxa? Ara, evidentment, té un ús, diguem-hi, més turístic, però ha tingut una utilitat fonamental, no, al territori?
Exacte. Jo sempre explico, quan venen escolars i xavals que venen a fer l'activitat, sempre diem que la barca era un poc la supervivència de la gent del territori. La barca s'utilitzava bàsicament per a desplaçar-se per les zones humides, però sobretot per a les activitats bàsiques en l'alimentació i la supervivència de la gent, com és la caça o com és la pesca. En aquests moments s'utilitzen, com tu dius, més com a activitat turística, com a atractiu turístic, però des del Pilar, aproximadament des del mes d'octubre fins al mes de març, se segueixen utilitzant en zones concretes del Delta, com pot ser la llacuna de l'Encanyissada, la llacuna de la Tancada, el Canal Vell. Hi ha llocs on se poden utilitzar com a pesca i com a caça, tenint en compte que les de caçar són unes barques de perxar més petites, on caben només el perxador, el caçador i el gos, i en canvi la que s'utilitza per a les llacunes se li diu pontona i és més gran. I s'utilitza el sistema mixte. S'utilitza la perxa per a quan van carregats i van per llocs on hi ha poca profunditat, i en canvi s'utilitza el rem per a quan van per llocs de més profunditat. I en canvi, no a totes les llacunes del Delta se pot caçar i pescar. A la Tancada, per exemple, només se pot pescar, no es pot caçar. A l'Encanyissada es pesca i caça, i al Canal Vell també només se pesca.
Per tant, tenim aquestes dues modalitats, les més petites, que utilitzen els caçadors, que caben pues, ell, l'escopeta i el gos, i l'altra que és d'una utilització més de transport, que seria la pontona. S'ha de tindre una certa habilitat, no?, per a fer treballar aquestes barques, un cert equilibri, perquè el perxador va dret.
Sí, a veure, realment és, com diem aquí baix, és més manya que força, no? És molta tècnica. La veritat és que quan tu deixes caure la barra, llavors el teu cos i els teus braços sempre poden donar més força a un costat que a l'altre. Això vol dir que quan tu ja estàs avançant és quan realment tu tens que veure que l'embarcació anirà a un lloc. I en aquell moment pots modificar dintre de l'aigua, si traus la perxa, funcionant la perxa com un timó. I realment la barca de perxa té la perxa, que és la que impulsa l'embarcació, i la mateixa perxa és la que fa de timó, i tu li dones un poquet d'inclinació
tenen atractiu per als visitants de fora que arriben al nostre territori a l'hora de conèixer algo més, algo, diguem-hi, més ancestral?
Sí. Bé, jo crec que al Delta hi ha moltes activitats, però les que més funcionen són les activitats tradicionals. El que és tema de cultiu de l'arròs, tema pesca i tema barca de perxa. Jo en això vull dir que és important tindre en compte que les barques de perxa s'utilitzaven, com dèiem, només per a ús de pesca o caça, però en canvi fa uns anys una persona d'aquí d'Amposta, del territori, com era Josep Vall de Pérez Xala, va ser el que realment va tindre la idea de posar a la pràctica com a activitat turística el tema de la barca de perxa, i des de llavors sí que hi ha hagut una demanda per part de la gent, però una demanda perquè nosaltres ho venem com a producte, lògicament. Però realment la gent que ho pot provar, que ho pot disfrutar, perquè és una activitat molt familiar. És una activitat que poden estar els pares dins d'una mateixa embarcació, pot anar tota la família. I realment és una activitat que la poden utilitzar tots els que estan dalt de la barca. I realment veus la satisfacció de la gent i de veure un de diferent i anar per dins uns canals i unes llacunes, sí, realment avui podem dir que és un dels atractius turístics importants del territori.
Doncs avui hem parlat amb Lluís García d'aquest atractiu com són les barques de perxa, un atractiu turístic i també una de les costums culturals de les Terres de l'Ebre en la pesca i la caça en aquestes llacunes marines de la plataforma del Taica. Lluís, gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos una mica més el com al voltant de les pontones i de les barques de perxa. Feliç jornada, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I moltes gràcies, doncs, Manel, i gràcies també al Lluís García. Avui hem encetat el nostre programa parlant de la promoció que en fan de la gamba a Vilanova. Hem parlat amb Carles Alcover, president de l'Associació de Restaurants Menja't Vilanova, i amb Miquel Illa, president de la Confraria de Pescadors de Vilanova. La campanya se'n diu Gamba't Vilanova. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, Rafael Martí i el Joan Argentó ens han parlat d'aquesta xarxa, d'aquest art que és el bou, i ens han preparat sípia amb pèsols. En el nostre programa d'avui hem tingut ocasió de parlar amb Santi Serrat, director editorial de Barcelona World Race, per parlar de la Barcelona World Race Ocean Campus, una actuació pionera que fa entrar aquesta prova transoceànica en la universitat. Després, l'Aurora Requena ens ha parlat d'aquest projecte que pretén millorar la cobertura de telefonia mòbil al mar a través de l'empresa Maritime Hub. I a l'Arjau, Manol de Ramon ha marxat al Delta de l'Ebre parlant amb Lluís García, president de l'Associació de Restauradors i Hotelers de les Terres de l'Ebre, sobre aquesta activitat tradicional de navegació, la perxa. Fins aquí, doncs, el programa d'avui. Com sempre, un agraïment molt personal i cordial d'un servidor, Francesc Callau, i també us trasllado aquest agraïment i la satisfacció de comptar amb vostès a l'altre costat d'aquesta ràdio, pues, de part del Manel de Ramon, de l'Aurora Requena, del Joan Argentó, del Rafael Martí, d'aquests col·laboradors que tenim amb nosaltres setmana darrere setmana. Així doncs, ens retrobarem en el pròxim programa i refiem de tornar-los a trobar aquí, en aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar i les seves activitats. Moltes gràcies. Ens retrobem en el pròxim programa. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.